Anem al segle VII i parlem de Busetian. Qui era Busetian?
Era una dona que va néixer al segle VII, efectivament, l'any 626. A la ciutat de Wensui. D'algunes altres fonts diuen que va néixer a la ciutat de Shanghan, però no està clar del tot. El que sí que està clar és que és una filla d'un funcionari benestant, per tant, pertanyia a una família acomodada, i també es diu... Diuen que el dia del seu naixement, dia amunt i avall, va passar una cosa d'aquestes que agraden tant a la Maria, que és que es diu que es va produir un eclipsi total a la Xina, que va dir, doncs, que la gent deia, doncs, que en passaria una de grossa, i efectivament una de grossa va ser que va néixer aquesta dona que en el temps arribaria a ser tan, tan poderosa.
I a mi això m'agrada molt, Jordi.
A la seva arribada...
La Maria no té clar, que li agradi gaire,
no,
això.
No, m'agrada bastant. Trobo que queda molt resultó, diguem-ne, anunciar el teu naixement amb un eclipsi, però no sabia que tu pensaves que a mi m'agradava això.
Sí, perquè sempre que parlem d'aquestes coses veig que tens un interès especial i llavors
l'he pensat,
ostres, sí, sí. Si veu un eclipsi hem de posar perquè la Maria estigui contenta.
Un nen de 4 anys, els planetes...
Jo em pregunto, tota la gent que va néixer aquell dia de l'eclipsi, tots van arribar a ser...
No, ara no tiris per terra ciència contrastada.
Només ella.
El tofu...
Aleshores sí, aleshores va ser l'eclipsi.
Clar, home, clar. Aquest és l'entorn on va créixer la nostra protagonista. I què? Explica'ns una mica com va créixer.
Aquesta dona, doncs, bueno, va créixer amb... Clar, tenia el problema de ser dona, per tant, un problema era ser dona en una societat pensada pels homes, i tenia, doncs, la sort d'haver nascut amb una família acomodada, doncs, que li va permetre estudiar, i li va permetre aprendre escriptura, estudiar música, etc. I llavors, als 13 anys, quan tenia 13 anys, per tant, quan començava a deixar de ser una nena per passar a ser una dona, va ingressar al palau de l'emperador Taizong com a concubina. En aquells moments, la capital de l'imperi estava a Shanghan, l'actual Xi'an, era possiblement la ciutat més gran del món. Penseu, segle VII, era una ciutat d'un milió d'habitants, per tant, una cosa brutal.
Déu-n'hi-do. Amb 13 anys es converteix en amant de l'emperador en aquest palau situat d'aquesta gran ciutat, dins d'aquesta gran ciutat, eh?
Sí, hauríem de matisar una cosa, eh? O sigui, al moment que ella entra a formar part de l'harem de l'emperador, a l'harem hi ha 123 concubines, eh? I aquestes 123 concubines estan dividides en diferents escalafons. Per tant, hi ha algunes que l'emperador gairebé ni mira, no? L'aspiració de totes elles, clar, és anar pujant fins a convertir-se en la favorita de l'emperador. I, lògicament, quan ella entra des dels escalafons més baixos, però a poc és una dona molt ambiciosa, una dona molt intel·ligent, i va pujant escalafons fins que es converteix en secretària, i poc després l'emperador ja la cridava pel nom de Bonica Aduladora. Bonica Aduladora, la qual era un bon presagi pel futur.
L'emperador Taizong tenia un cavall rebel al qual ningú havia aconseguit domar. Li vaig dir... Jo puc domar-lo, però necessito tres coses. Un fuet, una barra de ferro i una daga. Primer el pagaré amb el fuet. Si no funciona, el colpejaré amb la barra de ferro al coll. I si això tampoc funciona, llavors el degollaré amb la daga. Taizong va admirar el meu esperit.
Això és el que va dir exactament la Maria quan va entrar en aquest programa.
Exacte.
Dir, jo aquest programa el portaré a...
Amb mà de ferro. Sí, sí. Clar, no va dir, a veure, demostra actitud. Després no demostra gaire saber, diguem-ne, veterinari. Però suposo que l'admirador no era... L'emperador no era això el que admirava d'ella.
Una dona que no es tallava ni un pèl.
No, era una dona que no estava per ni un pèl, una dona que va aconseguir el seu objectiu i es va acabar convertint en la favorita de l'emperador Taizong. Però, clar, l'emperador Taizong va morir poc temps després que ella arribés al lloc que havia anhelat, el lloc de favorita. Llavors va ocupar el seu lloc, el lloc de l'emperador, el fill de Taizong, que era Gaozong, que era un noi de salut feble. Clar, aquest relleu va ser, tot el que podia semblar que seria un desastre per ella, va ser el contrari. Va ser crucial pel futur de Wu, ja que des de feia temps, i astuta com ella, diuen les males llengües que simultanejava els llits del pare i del fill, amb la qual cosa no podia perdre. És a dir, sempre jugava a la carta guanyadora. Tal com manava la tradició, ella i la resta de concubines, amb la mort de l'emperador, van ser ingressades en un convent budista. Però, ai las, el nou emperador la van a buscar i de bracet se la van portar.
I la va convertir en la seva concubina, també favorita o no?
Sí, la va convertir en la seva concubina. Gaozong havia caigut rendit als encants de Wu. Els seus enemics diuen, però, que darrere d'aquella cara bonica s'hi amagava una dona sense escrúpols i amb un desig irrefrenable pel poder, segurament que part de veritat hi ha, i per arribar al poder no va dubtar mai a utilitzar totes les armes que tenia al seu abast.
Fins i tot es plantejava l'assassinat o no?
I tant que es va plantejar l'assassinat, de fet va, sí, el va fer servir, i de fet diu en aquests enemics que el primer assassinat que se li atribueix és de la seva pròpia filla, nascuda l'any 654. És a dir, un bon dia va aparèixer morta la nena al seu bressol, i què va passar? Doncs que tothom va donar la culpa a l'emperadriu Wang a causa, primer, de la gelosia que sentia cap a Wu, perquè deia que el seu home se l'estimava més que no pas amb ella, i segon, perquè l'emperadriu Wang no podria tenir fills. Molta gent creu, els seus enemics van escriure i creu, van creure que va ser la mateixa Wu qui va matar la seva filla per enculpar l'emperadriu.
No, però és molt fort, no?
Déu-n'hi-do.
Això ja és un pas més enllà de tenir una mica de caràcter, eh?
Si és un pla diabòlic, li va sortir bé?
Li va sortir fantàsticament, millor no li podia sortir. O sigui, l'emperadriu Wang va ser acusada d'assassinat, va ser empresonada, i no només això, sinó que la mateixa Wu va demanar de ser ella personalment l'encarregada de torturar la condemnada, cosa que li va ser
concedida. Demasiada passió per lo suyo, no?, una mica. És aquella persona que no sap delegar, que és jo tinc culpa, jo torturo el cavall aquell que no es porta bé, li foto jo amb la barra de ferro. Quina tia.
Ho va voler fer ella, i li va sortir tan bé, com deies tu, Roger, doncs, que un any després es va convertir en emperatriu consort. L'emperador i ella van tenir al llarg de la seva relació doncs, 4 fills, tots homes, 2 havien nascut mentre era concubina i 2 més van néixer al moment que va, després de ser emperadora.
Per tant, objectiu aconseguit i ja està, s'acaba aquí la història?
No, encara no, encara estava a la... Home, estava ja amunt de la muntanya, però encara no del tot. O sigui, ella encara es pretenia arribar més lluny. L'any 660, per tant, quan Wu tenia 35 anys, l'emperador Gaozong va patir una embòlia i va quedar paralitzat.
I una embòlia creada per un cafè amb llet que li va portar ella en un moment...
Aquí, sabia que diries això, perquè la llegenda negra, el que diuen els seus enemics, és que la causant de la malaltia va ser la mateixa Wu Zetian, que el van enverinant a poc. La malaltia de l'emperador llavors va convertir Wu Zetian de manera pràctica en la dirigent més important de l'imperi. I més, l'emperador hi va haver un moment que es va proclamar emperador celestial. Però què volia dir això? Que la convertia amb ella en emperadriu celestial. Clar. I a la pràctica qui manava era només ella, perquè ella estava completament incapacitat. Aleshores, aquesta situació que havia de ser temporal, que no s'havia d'allargar massa temps, es va allargar diversos i diversos anys, temps en els quals Wu va tenir el temps necessari per desempallegar-se de tots els seus enemics i fins i tot de les persones que ella creia que podien ser potencialment perilloses en un futur.
Wu és una dona amb el cor d'una serp i el temperament d'un llop que ha provocat la destrucció entre els justos. Va assassinar la seva germana, va ajusticiar els seus germans, va matar el seu príncep i va enverinar la seva mare. Homes i déus l'odien i no és ben rebuda ni al cel ni a la terra. El seu cor malvat domina l'estat mentre el nostre estimat príncep viu segrestat en un palau menor.
Finalment l'emperador Gaozong va morir i llavors va començar una nova etapa per la nostra protagonista.
Sí, perquè ella, davant del perill de perdre el poder, doncs, novament, va demostrar ser molt intel·ligent i molt astuta i molt hàbil. O sigui, el que va fer va ser enganyar els seus fills, que és els que els corresponia...
Ui, arribar... Tenim perdent una mica. Torna a repetir-ho, això, últim.
Jordi?
Fer ella va ser molt astuta, molt intel·ligent, va enganyar els seus propis fills, va tirar pel dret, i com que no hi havia ningú capaç de fer-li ombra, amb 65 anys es va proclamar emperador de la Xina. Al lloc d'emperador, ella va ser l'única dona emperador de... No. Persona més gran que havia ocupat el tron fins aquell moment. És a dir, si mirem la història de la Xina, sí, hi ha altres dones que van tenir influència. És a dir, altres dones que...
Aquesta part és la...
Ella em genera molta tensió,
Ella és l'única que va regnar com a sol.
És que és com jugar al penjat,
Una mica.
És com una barreja entre Sàpiens i Passatemps.
Espera't un moment, que tu no ho sents, però de tant en tant hi ha microtalls.
Però m'agrada aquesta, el ràdio del segle XXI.
Com anar amunt, saps?
És una cosa...
Ai, escolta, noi, això que és el penjat o què? Que hem d'omplir els forats o què?
Què m'esteu fent ara?
No, vudú no, ets tu que tens un ordinador de l'any 87.
No, que tens la connexió irregular, diguem-ho així. Tens una connexió de l'any
60. Si un gos se'm va menjar un cable.
Penja i et truquem, penja.
Ens hem quedat amb l'emperadriu.
No el truquis, ara no el
truquis. Ens hem quedat amb l'emperadriu, que és emperador ja.
Bueno, es va proclamar emperador, així.
Ho trobo fort,
amb dos nassos, emperador amb 65 anys, i ja està.
Que si ets emperadriu només no tens tot el cupo de poder.
De tota manera, com acabarà la Wu? Ara ho sabem, perquè amb 65 anys és emperador. I com governa, Jordi?
Ella, amb 65 anys, com han dit, enganya els seus fills. No sé si això s'havia sentit.
Sí, és un punt més. No, torna a començar, que no hem sentit res. Va, deixa-la en pau, pobra.
Com vulgueu, eh? Vull dir,
No. Digues. Com va governar?
El seu paper com a governant depèn de qui llegeixi. Si són els seus defensors, et diuen que va ser una dona fantàstica, que va potenciar el paper de la dona, que va donar uns drets a les dones que no havien tingut mai fins llavors, que va desenvolupar l'agricultura, va desenvolupar el comerç, es va preocupar sempre d'ajudar a la gent més pobra, a les classes més humils. A més, això és certament, va llançar diverses campanyes militars que van fer més gran l'imperi. Afirmen que el seu regnat, doncs, es va preocupar molt per la cultura. Efectivament, doncs, això són les llums, però després hi ha moltes, moltes ombres.
Quines? Aviam.
Mira, doncs, els detractors, la gent que no l'estimava gaire, diu que totes les reformes que va impulsar van acabar malament. Jo dic, home, mai tant que totes acabessin malament, però això és el que diuen. Però ells posen l'accent sobretot en la cara més fosca del règim, que va ser la violència i la repressió. Val a dir que són característiques en les quals se n'havien destacat els emperadors homes que la van precedir. Sí que és cert que durant l'època de Wu moltes persones van perdre el cap, literalment, ja que per evitar possibles conspiracions contra ella va fer matar centenars de nobles i membres del clan imperial. Se l'acusa de prepotent, ella se li diu que va canviar la religió de la Xina, o sigui, va deixar el confucianisme per donar suport al budisme, diuen que l'acusen de canviar la capital de l'imperi, d'inventar noves lletres, de canviar el nom de la seva dinastia.
Això és el que m'ha molestat més, eh? Inventar noves lletres, perquè tu vas a escola i estàs anys intentant entendre aquella llengua, que és complicada, i arriba la Wu i et diu, no, ara la lletra
és aquesta. Potser simplifica, eh? Però, Jordi, tu creus realment que se la jutja més durament per ser una dona, perquè
sense cap mena de dubte.
Això feia
sense
tota la pinta.
Estic segur que si fos un home, primer no hauria passat a la història, perquè d'homes n'hi va haver 250 que van ser emperadors i dones només n'hi ha una, però segur que se la jutja amb molta més duresa. Per exemple, amb el tema dels amants, és una cosa que en ella es posa molt l'accent. Si entreu a Google i poseu Gusetian, amants o lujuria o el que vulgueu, us en sortirà 1.000 barrabassades i 1.000 bestiades.
Clar, però recordem que ella va ser amant de l'emperador que tenia 123 concubines, com si fos la cosa més normal del món, i nenes de 13 anys.
Clar,
tan normal, eh?
Però ella, és ella la zorrupta.
És ella la dolenta i la complicada. Escolta'm, com acaba Wu, però?
Ell acaba, doncs, quan ja és gran, quan ja té 80 anys, un cop d'estat, va acabar amb el seu regnat, van ser executats tots els seus ministres, i ella va ser obligada a abdicar. Llavors va pujar al tron un dels seus fills, aquells als quals ella tant havia menystingut, i pocs mesos després, aquesta dona tan acostumada al poder, quan li van treure, doncs, què va fer? Doncs va morir. Amb 80 anys va acabar morint.
Però, llavors, mereix passar la història o no, Wu? Encara que per avió o per mal?
Sense cap mena de dubte. O sigui, l'única dona emperadora de la història de la Xina mereix passar a la història. Es tracta, com deia abans, l'única dona entre una llista de 250 emperadors, que se l'acusa de sanguinària, que se l'acusa de cruel. És clar que sí, però el mateix que van fer tant sanguinaris i tant cruels com els emperadors que la van precedir i els emperadors de després. A veure, i a més una cosa molt clara i que entendrem tothom que ho escolti perfectament. Qui pot ser tan ingenu per creure que una dona d'aquella època, segle VII, podia arribar des dels escalafons més baixos de les concubines fins al cim del poder, sent una bona dona que cantava el Kumbaya Déu meu, que repartia flors, que abraçava i petonejava els seus enemics o que feia la revolució dels somriures? De cap manera. Es necessitava, per arribar a fer aquest procés, molta intel·ligència, molta astúcia i sobretot una manca total d'escrúpols. Si no hagués sigut una mala bèstia, no se n'hauria sortit. El que passa és que era més intel·ligent i més astuta que qualsevol dels homes de la seva època.
També diré una cosa, és una història dintre de la part criminal, més enllà d'això, és una història entre cometes d'èxit, perquè va morir amb 80 anys, dius. O sigui, que me quiten lo bailao. Ella va fer el que va voler.
15 anys d'emperador, vaja, perquè en aquest cas és emperador, a més a més, no?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquesta història apassionant avui, com sempre, una història del passat. En aquest cas, la història de Wu Zetian, aquesta emperadriu de xinesa. I insistim, recordeu, avui doble informació i aquesta setmana... Ja la pot trobar la gent, la revista Sapiens, amb els Borbons, o no?
Sí, sí. Està des d'ahir als quioscos, a tots els quioscos, sí.
Doncs ja ho sabeu, si voleu repassar la història dels Borbons, també a Sapiens. Jordi Creus, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.